Ràdio Maricel, a cel obert.
Madame Butterfly, Ferran Martínez, des del Cineclub, bon dia.
Què tal? Bon dia. Avui. Bon dia a tots els oïdors, bon dia, Joan.
Avui toca posar-se en guàrdia amb aquesta...
En aquesta Madame Butterfly, aquesta gran òpera. I, a més, bueno, pensem que serà un gran espectacle perquè està retransmesa en directe des de Taormina, on a Sicília, on el... ells generalment en el Teatro Antico, un teatre grec que diuen que és el segon més antic que es conserva, que passa que bueno, està readaptat per fer-hi aquests espectacles d'estiu. Doncs molt bé, des del Teatro Antico de Taormina, Madame Butterfly, amb la qual cosa això ens servirà per acomiadar la temporada de retransmissions en directe d'òpera, de la qual estem molt contents de com ha anat.
Han funcionat bé la gent?
Molt bé, molt bé. Molt bé, perquè fins i tot a l'hora de confeccionar el programa amb el llistat d'òperes que es tenien, bueno, aquest any hem volgut pràcticament fer-les totes, les que podíem oferir sense trepitjar altres dates de cine, etc. I sempre n'hi ha algunes òperes, per exemple, avui Madame Butterfly, el Prado estarà ple, i si no està ple, ja ho veiem pel ritme de les entrades avançades. I si no està ple, poc se'n faltarà. Però és Madame Butterfly, no? L'última que vàrem fer, Werther, de Massenet, és una extraordinària obra, però menys coneguda, bueno, pel gran públic menys coneguda. Doncs el públic ha respost molt bé, o sigui que en aquest sentit, a més, la mateixa productora amb qui tenim una relació fluida i d'intercanvi d'opinions, ens ho diu que ells estan sorpresos perquè la ràtio població de Sitges amb la venda d'entrades i l'assistència, doncs els han sorprès afortunadament d'una manera agradable. Estem contents.
I la qualitat de la retransmissió, és a dir, la possibilitat que teniu d'oferir en la millor de les circumstàncies possibles, doncs allò que s'està transmetent, tenint en compte que a més l'òpera és una qüestió de malòmens i per tant d'un públic molt exigent en allò que reclama, com ha funcionat?
Molt bé, molt bé. Clar, al ser una retransmissió en directe sempre tens por que pugui sorgir qüestions bueno, poc imprevisibles, excepte em sembla que va ser Rigoletto, que en els últims minuts va haver unes brevíssimes de segons, sinó un bloqueig de senyal molt imperceptible, però que ens va fer patir i que després, quan ens vam posar en contacte, va ser cap al final, però bueno, no sabies, es tornava a reprendre la senyal, es pixelava lleugerament una zona de la pantalla, però de seguida es va reprendre, però lo suficient com que et posin els pèls de punta, no? Bé, de seguida es va arreglar, no pràcticament va quedar... Ha sigut l'únic problema que hem tingut. Després la productora ens va dir que, bueno, vam trucar immediatament que s'havia produït. Ells ho havien detectat, hi estaven treballant, i a més resulta que el telèfon de el qual, d'aquest que tenim, no? El telèfon d'emergències, el qual tenim, és els Estats Units. O sigui, estaves parlant amb els Estats Units. Clar, hi ha tota una gran operativa tècnica, perquè això, home, són grans empreses que estan retransmetent per tot el món dels fusos horaris que permetin la retransmissió en directe, i no falla.
Es transmet a molts llocs, aquí a Catalunya i...
Sí, a tot l'estat espanyol em sembla que són, no sé si són 320 o 350 pantalles de tot l'estat espanyol. Bueno, imaginem-nos, doncs,
de fora,
a Alemanya, França, Anglaterra, de, com dic, de tot el, no diré de tot el món, però clar, en el moment que es retransmet en directe, l'altra punta del món, doncs, són les 3 de la tarda o les 3 de la matinada. No? Però tot el que és els fusos, el parell de fusos horaris que abarca la retransmissió, és una cosa molt... Tenim algun espectador freqüent que havia vist l'òpera anterior que nosaltres havíem fet, l'havia vist a París, però a París, a Montsina, als voltants de París, i a més és una òpera retransmesa des del des de Londres, des de la Royal Opera House de Londres. Es veia una cosa interessant. El melòman, l'aficionat a l'òpera, que és abonat al Liceu, encara que sigui el galliner, evidentment és un personatge molt exigent i acostumat a bueno, acostumat als matisos, etc. Clar, això és una retransmissió en directe, és, podríem dir, el paral·lelisme de veure el futbol en directe o veure'l a la televisió, no? A la televisió veus el gest tècnic de com el peu colpeja la pilota. Aquí, a l'haver-hi, no sé si són 12 o 15 càmeres que van treballant, que van seguint no només l'escenari, sinó l'escenari complet des de diversos punts de vista, i van seguint a tots els personatges, de cop i volta tens un primer pla del cantant, amb el que t'asseguro que li veus els ponts de plata dels dents, perquè hi ha hagut algun moment que fins i tot ho hem pogut veure. Aquesta, la última que vam retransmetre del Liceu, que no em facis dir ara quina era, però la vam fer un dimecres, doncs el diumenge hi havia gent que estava veient-la que havia anat al Liceu a veure-la, perquè eren abonats, i diu, és que és tornar-la a veure, però tornar-la a veure d'una manera diferent, i llavors em puc fixar en coses que en aquells moments no podia veure. Estem molt satisfets, jo crec que estem contents de poder oferir a Sitges un espectacle d'aquest nivell. És un esdeveniment.
De fet, ha estat la primera temporada que es...
Vam començar a finals de l'anterior temporada. Per una sèrie de raons ens vam posar en contacte, cap al mes de gener-febrer ens vam posar en contacte amb aquestes productores, van enviar a establir relació. En realitat, clar, estava a meitat de temporada i el que es tractava era d'iniciar aquesta tal com ho hem fet, però aleshores vam fer, i ells ens van oferir la possibilitat, que nosaltres els vam demanar, de fer un parell d'obres de prova. Clar, la primera, la Bohème, la Bohème va ser un èxit. La segona va ser Guillermo Tell, a un mes de juliol, ara farà un any. Un diumenge d'aquests que el sol cau fort, a les 3 de la tarda, o sigui, amb les pitjors condicions possibles, hi va haver una 60ena de persones. Vam dir, bueno, això funcionarà segur. I, bueno, fins ara.
Per tant, avui...
Avui Madame Butterfly, avui. A 10:15, allà ben asseguts
al Prado, una miqueta a la fresca,
sí, amb l'aire condicionat
com toca.
Com toca, a més amb una hora una mica més tardana, perquè clar, és un espectacle que allà es fa a l'aire lliure, al descobert, per tant s'ha d'haver posat el sol, és a Sicília, Taormina, i en fi, doncs esperem que tot funcioni com fins ara.
Doncs així ho esperem, comencem el repàs del proper mes.
Era la hora de las brujas, la hora en que viene el coco. Las chicas dicen que la hora de las brujas es la medianoche. Yo creo que es a las 3 de la madrugada, cuando soy la única que está despierta, como ahora.
Això és Mi amigo el gigante, l'última de Steven Spielberg. Ferran.
Sí, la pel·lícula de Steven Spielberg, que avui s'estrena a tot l'estat, basada en un conte del Roald Dahl, precisament en l'any Roald Dahl, és el centenari d'aquest escriptor de literatura infantil i literatura juvenil, dirigida per Steven Spielberg. Bé, és una obra per a tots els públics, de fet, a més amb una, avui amb un diari hi ha una entrevista d'aquestes de llançament, una entrevista en Steven Spielberg que explica, clar, evidentment parla d'aquesta obra, i parla de com ell volia fer el conte. El conte es fonamenta amb que una nena es desperta, la desperta un gegant i se l'emporta al País dels Gegants, i aleshores, bé, és un conte de fades, Ell volia en principi rodar-la amb actors i actrius, sense fer-ne una pel·lícula d'animació. Aleshores, ell va considerar que de tota manera es perdria aquest aspecte màgic, aquest aspecte dels contes, no? I d'aquesta fantasia que hi ha darrere de les històries de Roald Dahl. I aleshores va considerar la possibilitat de barrejar l'animació i els actors. Ell diu que n'està molt satisfet, ho veurem, el que és important és que n'estiguin satisfets els espectadors. El gegant, jo no sé si algú dels oïdors ha vist l'última pel·lícula de Spielberg abans d'aquesta, El puente de los espías, on
amb un registre diferent,
al costat de l'inevitable Tom Hanks, l'altre protagonista, que és un espia soviètic detingut als Estats Units, va ser interpretat per un actor anglès, Mark Rylance. Bé, amb un registre totalment diferent del que em deies, Mark Rylance és el gegant, no? Aleshores ell deia, jo volia que es conservés tot el rostre i tota la interpretació d'aquest extraordinari actor teatral que és Mark Rylance. Bé, la pel·lícula doncs va en aquest camí. Home, és una pel·lícula que amb la qual comencem la temporada d'estiu. No? És una pel·lícula agradable, una pel·lícula per seure i per veure si realment Spielberg ha aconseguit mantenir el seu pols en una pel·lícula tan diferent a l'anterior i segurament tan diferent com serà la futura, que encara no la coneixem.
En aquest sentit, Spielberg es pot atrevir en qualsevol cosa.
Sí, ell ho diu. Diu, a mi li pregunten, bueno, per això significa tenir una molta seguretat. Diu, sí, massa. Aquelles pel·lícules amb què m'he fet, he anat de sobrat, són les que pitjor m'han sortit. Diu, quan, i parla de la segona pel·lícula de la sèrie d'Indiana Jones, va, m'hi vaig atrevir, com dient, home, ja me'n sortiré segur, no? I, bueno, diu, em sembla que ha sigut el que pitjor m'ha sortit.
Doncs... Spielberg,
Roald Dahl és un escriptor que tothom té al seu cap, perquè tothom ha llegit els contes del Roald Dahl, aquest món fantàstic que és capaç de crear Roald Dahl. Doncs molt bé, a partir de demà el Prado, doncs Roald Dahl.
Exacte, serà
mi amigo El Gigante.
Mi amigo El Gigante, que serà a partir de demà, com comentaves, fins al dia 13, la primera de les propostes del calendari que presenta el Cineclub pel Prado aquesta setmana. De Steven Spielberg a, doncs bé, una mitja comèdia.
Equanimidad. Actuar con serenidad.
¿Quién es?
Servicio de mensajería.
Y equilibrio.
¡Joder!
March, jugaremos a un juego.
¡Se ha confundido de casa!
Se llama Aquí solo hablo yo.
¡Me encanta!
¿Eres detective privado?
Tengo $20, cógelos.
No quiero dinero, soy un mensajero. Dame el brazo.
¡No!
Venga, vamos.
¡No!
Cuando vayas al médico...
¡No!
Dile que tienes una fractura en espiral.
¡No!
Respira hondo. No salgo en las páginas amarillas. Si tienes un problema con alguien, puedes preguntar por mí, Jackson Healy.
Trabajo para el Departamento de Justicia. Mi hija Amelia está en peligro. Por favor, encuéntrela, protéjala.
Doncs dos buenos tipos. Vamos, amb Russell Crown. Ja ho estem sentint. Són tan bons els dobladors.
De tota manera, jo et diré que d'un bastant de temps cap aquí, jo crec que hi ha un infiltrat a les distribuïdores de pel·lícules o les mateixes productores. Emparrats en fer tràilers que expulsin a la gent de la pel·lícula. Perquè la veritat és que aquesta, començant pel títol, no? Començant pel títol, Dos buenos tipos, que és un títol bastant, bueno, bastant poc engrescador. I després, bueno, ara vosaltres heu posat un fragment del tràiler, jo l'he vist, i jo he de dir que si jo veig aquest tràiler, jo no aniria a veure aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que he vist, i que és una pel·lícula que m'ha agradat molt. O sigui, que és una pel·lícula d'un guió i d'un pols de direcció extraordinària dins d'aquest gènere de comèdia, situant una pel·lícula, que fan un gènere. Això és quelcom que hi ha molts directors joves, en aquests moments importants directors joves d'americans, que agafen un gènere, bueno, tradicional, com és en aquest cas les pel·lícules, el thriller, del detectiu, etcètera, donar-li la volta, situar-ho en els anys 70, és una pel·lícula situada en els anys 70, apartant en tot un altre context, però en aquest cas, a part de que té dues grans interpretacions d'aquests actors, que bueno, cantant, Russell Crowe és un actor més conegut, el Ryan Gosling potser no ho és tant, però sí, perquè se l'ha vist en pel·lícules d'aquestes de fent de tonto, no? Fent de tonto graciós. Però la pel·lícula agafa tota una dimensió que de seguida veus que qui fa aquesta pel·lícula en sap molt. I penso que és una bona pel·lícula, evidentment, per passar l'estona, la pel·lícula de detectius privats, amb un assassinat per entremig...
És a dir, no és tan simplona com pot semblar a primera vista i escoltant el tràiler.
I mirant el títol.
Dos buenos tipos, sí.
I el cartell.
És molt dolent, el
cartell. Aquest trio, Dos buenos tipos, el cartell. I el tràiler és, bueno, per dir, no sé, no fan res més. Doncs no, aquesta, a més, és una pel·lícula que ens sap greu, però no, només l'UNES la podem fer 4 sessions, perquè és un mes on molt atapeït de material i de produccions. I bueno, vam pensar que era una pel·lícula que ningú ens diria que m'hagués posat això, no? Que alguna vegada es pot donar el cas, no a nosaltres, a qualsevol cinema. No és així. I ara sento que, bueno, què diràs tu, Ferran? T'has de defensar? No, la gent que em coneix sap que no estaria tanta estona parlant d'una pel·lícula que jo em considerés incòmode defensant-la.
Uh-huh. És a dir, que malgrat que sigui una comèdia de polis, és a dir, el típic un poli i un lladre que, segons posa la sinopsi, s'han de liar perquè uns mafiosos els volen pel.
Sí, sí, és l'argument clàssic. Aquest és l'argument. O sigui, que més clàssic no pot ser. No? Precisament aquesta mena d'apropiacionisme i utilització de material ja fet, donant-li tot una altra lectura, tot una altra volta, això no és una de les característiques del postmodernisme, de l'art postmodern, doncs aquí està fet i molt ben fet.
D'acord, doncs una proposta que, com diem, es podrà veure poc, perquè només entre l'11 i el 14.
Entre l'11 i el 14, bueno, són 4 dies, hi ha 4 sessions, perquè les pel·lícules han de circular.
Doncs des d'un cinema americà divertit a un cinema europeu.
Лувр. А может быть, этот музей стоит дороже всей Франции? Летом 1940 года в Париж вошли войска неприятеля. Но как поведет себя победитель, получивший в распоряжение Центр мировой культуры?
Parlez-vous l'allemand?
Non, je suis très français.
Notre mission est la conservation des collections d'art, des musées, des monuments historiques de France et d'Europe.
В залах частично осталась только классическая средневековая скульптура.
Herr Jean-Jacques mir ausführlich erzählt, wie die Kunstwerke aus dem Louvre in verschiedene Schlösser evakuiert wurden.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Da gibt es viel Platz. Keine Gefahr von Luftangriff.
Això és francofonia. La història no pot ser més maca. La aliança que van establir el responsable del Museu del Louvre i el responsable de la Wehrmacht, de l'exèrcit alemany, de tenir cura de les obres d'art a l'Europa ocupada, quan, doncs, el 1940, l'exèrcit de Hitler va envair París, i aleshores, doncs, es van trobar davant de la necessitat de protegir el llegat davant d'una Europa que estava sent destrossada. Més o menys és això.
Sí, sí. Els alemanys acaben d'ocupar París, i aleshores, 1940, i una de les primeres coses que es fa és que el conde Metternich visita el Louvre per primera vegada per posar-lo sota el seu control. I bueno, l'entrevista que hi ha amb el director del Louvre, Jacques Jojoard, per posar les obres al servei del Departament de Béns Culturals del Tercer Reich. Aquesta és la història, i la història segueix bueno, una mica les vicissituds de la relació, que mai és pròxima, evidentment, entre els dos personatges, però al mateix temps és una reflexió sobre l'art i l'Europa i l'art. De fet, hi ha dos històries paral·leles, per dir-ho d'alguna manera. Una és aquesta història que utilitza tant imatges de l'època com imatges filmades expressament per la pel·lícula, la vida d'aquests dos personatges a partir d'aquests moments, però constantment hi ha una reflexió de fons, hi ha la veu de fons del director de la pel·lícula, Alexander Sokurov, el director de l'Arca Russa, un gran director rus. Jo crec que aquesta és una obra mestra, és una obra, comentàvem fa un moment, una obra difícil, perquè l'autor, el director, en cap moment deixar de banda qualsevol idea que tingui per plasmar les seves idees. Hi ha un moment en el que ell està parlant, diríem, via Skype amb el capità d'un vaixell de càrrega que transporta en aquests moments, no en el 1940,
Skype no.
Exacte. Que transporta obres d'art que ha sortit del port de Rotterdam. Llavors aquell vaixell ple de contenidors enmig de l'Atlàntic, enmig d'una tempesta, és a dir, la metàfora d'Europa, la tempesta que hi ha al voltant i aquelles obres mestres que estan contingudes i transportades d'una manera precària i a més amb molt de perill, i totes les reflexions que fa el director mentre la pel·lícula va anant, el director va explicant coses que li passen pel cap, reflexions personals. És una pel·lícula singular, una pel·lícula, diríem, de cineclub, però jo crec que és una de les millors pel·lícules que s'han fet aquest any. Si l'altra pel·lícula era una bona pel·lícula dins d'un gènere del que ja sabem les quatre cantonades i les quatre regles i tal, en aquest cas fem el salt mortal del 14 de juliol, el dia
Festa
nacional francès, doncs francofonia, el Louvre sota l'ocupació, però l'excusa per parlar de la relació de l'art i el poder, sota la mà i sota el pensament filosòfic i extraordinari de Sokurov.
I a més, basat en una història darrere fons real.
No, darrere fons real, no, totalment real.
Totalment real.
La pel·lícula, com acaba, no cal que ho digui. Bueno, no desvetllaria res, però bueno, va bé que la gent segueix la vida dels personatges que han existit. És un documental filmat i amb moltes més coses alhora.
L'oficial alemany que tindrà el dilema moral en determinat moment, perquè aquest dilema moral s'ha de tenir i aleshores haurà de contraposar la seva posició respecte de les ordres. Per altra banda, el col·laboracionista francès, que també ha de jugar amb aquest joc que li suposa l'objectiu final, que en el fons coincideix amb el de l'alemany, que és la preservació d'aquell art que tenen allà al davant.
Efectivament.
I per tant, doncs, per qui ha d'anar tot?
Hem de dir, no cal tampoc, no es desvetlla res en això, que Jojo Art va passar com a col·laboracionista després, però era el d'alguns dels col·laboracionistes per força, no? Potser van considerar dient, si jo estic aquí, doncs
això se salvarà.
Es podrà influir més en la qüestió. Però bé, és un tema que la pel·lícula desenvolupa àmpliament.
Doncs aleshores es desvetllarà qui vulgui, qui tingui ganes d'anar-ho a veure. A veure, és en francès i en rus, eh?
En francès i en rus, sotstitulada.
Gràcies. Francofonia, el 14 de juliol, Festa Nacional Francesa, quina millor manera de celebrar les obres del Louvre. El cartell és molt bo, a diferència de l'altre, perquè sí. aquests dos personatges mirant-se la Gioconda,
sí,
tots dos d'esquenes.
No, i no només el cartell és bo, sinó tot l'estil, tot el llenguatge, la gramàtica que fa servir Sokurov amb la pel·lícula. És a dir, no, en pocs moments hi ha una fotografia convencional, o almenys un llenguatge cinematogràfic convencional. Ell sempre busca de generar un llenguatge, com en totes les seves pel·lícules, que estigui al servei de la seva idea de la pel·lícula.
Doncs de Sokurov a una cosa molt, molt, molt més lleugera.
¿Crees que eso puede ser un problema?
¡Ahí está! ¡La madre de todos los asteroides! ¡Y se lo tiene encima! ¿Os importa?
Este año
nos enfrentamos a la extinción.
Tranquis, esta tableta tiene la clave. Hay que ir a buscar pistas cósmicas allí donde ha impactado y averiguar cómo detenerlo.
¿Quién es el idiota que cree que puede detener un asteroide?
Crash y Eddie dispuestos para la misión. O indispuestos.
El fin de la edad de hielo.
Mientras corréis para salvar la vida, nosotros estaremos en el cielo, a salvo como esos pajaritos. Pura casualidad.
Aquí els trailers sí que són bons, eh? La cinquena Ice Age, titulada o intitulada El Gran Cataclismo. Els personatges són més o menys els mateixos, perquè van circulant per totes les etapes de la història, no de la humanitat, sinó de molt abans que la humanitat. I bé, pel·lícula infantil.
No? Una pel·lícula infantil, totalment, una pel·lícula alegre, amb intriga, amb emoció, i aleshores amb tot aquest repertori de simpàtics animalons, des de l'esquirol fins un mamut, i aleshores com a novetat ens expliquen que afegeixen un líder espiritual, Shangri-Llama, una mena de budista dels animalons, que bé, també suposa, m'imagino, que la intenció és posar sobre la taula de l'experiència dels nens el fet de l'existència de diverses religions i diverses maneres de mirar l'espiritualitat, etc, etc.
Aquesta gent de l'Ice Age ha trobat un filó aquí.
Ha trobat, sí, clar, és el que busquen totes les productores. Totes les grans productores comercials el que busquen és, bueno, poder trobar tot. Fixem-nos que la major part de les grans produccions aquestes de masses, els blockbusters, es tracta de que moltes vegades pel preu, per una mica més del preu de filmar una de les pel·lícules, ja recullen suficient material per una segona part o una continuació.
Això sí, però per exemple, el Buscando Nemo, que ara ha sortit la segona part, han trigat 10 anys, i en aquest període els Ice Age n'han fet 5.
Sí, 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 sí.
Ha anat per sí, feina. Sí.
Fa poc parlava d'Independence Day, que han tardat 20 anys.
20 anys a fer
i
la segona.
I en canvi, a l'acabar, les últimes gares, com que ja no s'ha acabat la projecció d'Independence Day, ja ho podem dir, els que l'han vist ja ho saben. Les últimes escenes ja ens anuncien la tercera.
I no trigarà 20 anys a la tercera.
I no dona la impressió que trigui 20 anys, no?
Doncs d'una pel·lícula infantil, òbviament, el juliol és temps també d'anar amb els nens al cinema, entre el 15 i el 20.
Entre el 15 i el 20 hi ha Ice Age. Uh-huh. I després hi ha l'Open d'Escacs al Prado.
D'acord.
És a dir, aquella pilotonament, no? Aquesta acumulació de material era perquè, com cada any, doncs el Prado ocupa els seus espais per, home, per aquest esdeveniment que té tants anys i tanta solera, que és la competició de Sitges, que l'Open d'Escacs del Prado, que està al calendari dels escaquistes, com a mínim de Catalunya.
Doncs des d'aquí, per tant, Ice Age tanca el mes de juliol, malgrat que sigui només fins al 20, Open d'Escacs del 21 al 31, per tant, doncs els últims 10 dies, i per començar l'agost, una pel·lícula americana.
Los lunes, desde hoy, demostraremos que comer bien puede hacerte más feliz.
Hola, Paul, necesito tu opinión profesional.
Claro, dime.
¿Cuál es el problema?
Si la boulangería está cerrada, el banco se la quedará.
Daniela, gracias a Dios que estás aquí. Necesito tus ideas brillantes.
Se me dan bien las máquinas, no tanto las personas.
El trato es que yo te ayudo a vender más y tú vuelves.
No, tú me ayudas a vender más y yo a encontrar más recetas.
Quiero ese local en el mercado el mes que viene.
Mañana pondrán un candado en la puerta para que no podamos entrar.
Vivian, he hecho todo lo que he podido.
Los tíos sois como esos regalos en los que lo mejor es el envoltorio.
Las tías sois como los melones.
Acaba esa frase y no volverás a pisar este local nunca más.
Ni tú a partir del lunes.
¡Lárgate de una vez!
Mira que la història l'hem vista a vegades explicada de manera diferent. Aquesta es diu Mi panaderia en Brooklyn. Dues germanes que hereten un forn a Brooklyn, òbviament, una boulangerie, I bé, i es troben això, que el banc els hi vol tancar el negoci.
Sí, i entremig tot el dilema, i l'oposició, la discussió de les dues germanes de com enfocar el negoci, no? Fer un negoci tradicional, d'aquell que entris i tinguis l'olor de pa, etc., o no, o fer... Clar, Brooklyn... en aquesta pel·lícula i en tantes altres es converteix en un protagonista, perquè Brooklyn és tot un gran barri de Nova York.
És que m'ha recordat molt el Tienes un email amb el Tom Hanks i la Meg Ryan, perquè la història és calcada i la ciutat és la mateixa, en aquell cas era de llibreries.
Sí, era de llibreries i a Manhattan.
I a Manhattan, exacte, no era Brooklyn, era Manhattan.
Ara la moda i tot el que seria, diríem, el barri de la Ribera o Gràcia, etcètera, etcètera, ja fa anys que és Brooklyn. També van... Ja als anys 20 era un centre dels gàngsters americans, no? Però Brooklyn és un protagonista important en aquesta pel·lícula, que és una comèdia lleugera d'estiu, una pel·lícula d'estiu. Serà la primera pel·lícula que farem també el mes d'agost, també amb un agost ple de coses, però que bueno, ja tindrem el seu moment per desvetllar, perquè clar, si no la gent no... S'hauran de canviar l'agenda, si s'han d'apuntar totes aquestes coses.
Però heu buscat això, una pel·lícula lleugereta per començar l'agost?
Sí, de fet... hi ha dos les distribuïdores i les productores també tenen dues grans temporades: la temporada d'hivern, la temporada de Nadal, desembre, gener, on les estrenes comencen cap al mes principi de novembre, finals d'octubre, principi de novembre, perquè es comença la carrera pels Globus d'Or, pels Oscars, etc., de febrer. Aquí tenen els trumfos, les grans produccions o aquelles pel·lícules. Però després hi ha l'altra temporada, que és una temporada d'estiu, una temporada de vacances, una temporada de nens fora de les escoles, de nens a casa, que els ha d'abordar amunt i avall. I també jo recordo que el mes d'agost de l'any passat vam fer, entre altres, Mi casa en París, una altra volta a París, no és Brooklyn, també un conflicte o almenys tot un esdeveniment familiar d'herències i tal d'un americà a París. Era una pel·lícula molt entretinguda, una pel·lícula distreta i ben feta, una pel·lícula de bon guió, bons diàlegs, va tenir un èxit aclaparador, un èxit comparable després a les grans pel·lícules del mes de novembre, desembre, no? Les distribuïdores tenen, les productores ja tenen els patrons fets.
I això funciona.
I això funciona. Abans he esmentat aquesta entrevista que el diari Ara, en concret, surt de l'Spielberg, i l'Spielberg es queixa d'això, en el sentit... Més o menys, ella diu, jo hi participo d'aquest sistema, no? També m'agrada participar d'aquest sistema.
En va fer tres d'Indiana Jones, o tres o quatre.
Jo hi participo, però hauria d'estar més equilibrat de donar sortida a pel·lícules on el director i els creadors poguessin anar més enllà, poguessin arriscar-se i poguessin proposar projectes nous.
Doncs aquestes són les propostes de la gent del Cineclub pel proper mes, com hem dit, començant avui, òbviament, per aquesta Madame Butterfly, avui a 9:15, i després, a partir de demà, Mi amigo el gigante, entre el 8 i el 13. Dos buenos tipos serà la següent, francofonia, una obra mestra definida per en Ferran, i després doncs dos pel·lícules més lleugeretes, una infantil, Ice Age, El gran cataclismo, i a les primeries d'agost, Mi panaderia en Brooklyn. Ferran Martínez, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I molt bon estiu.
I molt bon estiu. Fins d'aquí un mes.